Tinc en línia el doctor Josep Maria Jansà, responsable de l'àrea de resposta del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, perquè sembla que el procés de vacunació va agafant ritme, però llavors estem arribant a uns límits, que és que la gent ja parla de les vacunes com si parlés d'un producte de supermercat. Jo em posaria aquesta, però aquesta no, perquè aquesta ja em anirà millor, perquè aquesta només és una dosi, l'altra són dos pots, l'altra... Llavors la gent ja ens hem convertit tots en grans experts sobre el tema de vacunes. Doctor Jansà, què tal? Bon dia, moltes gràcies novament.
Hola, bon dia. Gràcies bon dia. A vosaltres.
Vostè creu que podem ser una mica més optimistes ara, o podem ser optimistes o no?
Jo crec que ho hem de ser, pel bé de tots, i perquè, si no, amb tots els esforços que està fent tothom, tampoc aniríem pel bon camí. Ara, com sempre diem, ser optimistes no vol dir relaxar-nos completament i no vol dir bueno, no passa res, ja està això arreglat. Encara queda una miqueta, ja se sap que estem en el tram més enllà del... no el tram final, però que estem bastant avançats, i en qualsevol epidèmia, no només en aquesta. Recordo també l'epidèmia d'Ebola, els últims casos, és a dir, quan cal fer els últims esforços és quan costa més d'acabar de controlar.
Sí?
Sí, sí, perquè aleshores la gent no hi ha tant compromís, hi ha una certa relaxació i cal apretar en aquest últim tram. Això no vol dir ni de bon tros que es torni a mesures com el confinament a casa, no estic parlant d'això, però estic parlant del compromís de seguir mantenint un esforç fins al final.
Això ho diu, per exemple, pel que hem pogut veure a Catalunya aquestes Setmanes Santes, clar. Per exemple, eh?
Clar, això era... Clar, però de tota manera això era inevitable, no? Jo crec que... I tothom ho heu parlat, tothom ho parla, és absolutament evident, no? Després de tant temps i de tanta intensitat, els sers humans necessitem, doncs, expandir-nos. I això comporta un risc afegit pel que fa a la pandèmia, però també comporta uns beneficis per a altres aspectes de la salut, com també s'ha comentat, la salut emocional, la salut mental, i això, tot això fa un paquet que s'ha d'intentar compensar i mantenir un cert equilibri.
Ara parlarem de les vacunes, i estàvem parlant d'aquest relaxament de la Setmana Santa. És probable que hi hagi un repunt de casos els pròxims dies, però podria ser que aquesta quarta onada, que ahir, per exemple, el doctor Guerri ja explicava aquí al món a RAC1, sigui inferior que el que hi va haver, per exemple, en l'últim merder que vam tenir com a societat, que va ser després del pont de la Puríssima, perquè ara ja diríem més gent vacunada i gent que ha passat el virus?
Jo crec que sí. És a dir, que és bastant obvi que la probabilitat de que sigui així és elevada, no? Ja veureu que sempre poso un munt d'adjectius, obvi, probabilitat, no? Perquè, tot i que les dades, els fets, les mesures són evidents que avancen en la bona direcció i, per tant, la probabilitat de que el nombre de casos sigui menor és alta, sempre tenim algunes variables que no acabem de controlar i per això, fins a l'últim moment, cal mantenir una certa humilitat i prudència amb l'asseveració, amb les afirmacions que fem tots plegats, eh? Des dels viròlegs, els internistes, els epidemiòlegs, els professionals de la comunicació i tots els que estem dient coses. No?
Mm-hmm. Amb el doctor Jansà molts cops li pregunto, com està ara el virus? És a dir, predomina la variant britànica, han entrat altres variants, està en permanent transformació, que la variant britànica, com deia ahir el doctor Fernando Simón, és bo que la variant britànica existeixi ara que la tinguem aquí, perquè d'aquesta manera elimina altres versions d'altres variants que poden ser més contundents, però que a la vegada són menys més petites. En quin moment es troba el virus, doctor Jansà?
El virus, com sabeu, necessita els sers vius per mantenir-se, no? És a dir, que no viu per ell sol, per ell mateix. Per tant, i cada vegada que es transmet, com també han comentat viròlegs en aquest i en altres mitjans, fa unes petites adaptacions. Quan més es transmet, aquestes adaptacions petites s'acumulen més i, per tant, la probabilitat de noves variants és més gran. Aquesta és la dinàmica normal de qualsevol epidèmia transmesa per virus. En aquests moments va millorant la vigilància de les variants arreu. Per això també es fan uns grans esforços des de l'ICDC, des de la Unió Europea i des d'altres centres arreu del món per mantenir un seguiment de les variants. I aleshores, variants, així també molt ràpidament, hi ha tres tipus, no? Variants n'hi ha constantment, com també s'ha dit. Després hi ha unes variants d'interès, que són aquelles que cal seguir més acuradament perquè s'estan donant en alguna de les espigues i, per tant, aquí és més probable que tinguin patrons diferents en la transmissió i en la severitat. I després hi ha les variants que diuen en anglès of concern, les variants que preocupen, i són aquelles que segueixen perquè ja se sap que s'estan transmitint molt i que tenen efectes en severitat i en transmissió. En aquests moments, l'anomenada variant britànica és cert que predomina a Europa, però també és cert que en alguns països, com ha passat a Itàlia, la variant brasilenya, la P1, doncs ha tingut uns comportaments més de tipus brot en algunes zones, i per això també hi ha hagut alguna s'ha incrementat la intensitat de les mesures en algunes regions del nord d'Itàlia, no? Globalment, el panorama a la Unió Europea i als països de l'àrea de l'espai econòmic europeu és el que has comentat, predomina aquesta variant britànica, que molts països tenen també la variant sud-africana, i en alguns hi ha la variant brasilera. Després també hi han variants d'aquestes variants, no? És a dir, que aquesta dinàmica de variació es dona, però de moment el predomini, diguem-ne, el virus salvatge, el que teníem fins, diguem-ne, novembre-desembre, ha estat reemplaçat a nivell d'Europa per la variant britànica en la majoria dels casos.
Vaig amb aquestes variants, perquè ha dit que Itàlia havia entrat en determinades zones la brasilera. Què té aquesta? Millor que estigui un test... És a dir, que millor que no es mogui gaire aquesta, perquè és més què?
Bé, sembla ser que hi ha alguna... Es coneix menys que les altres, almenys aquí a nivell d'Europa. Sembla ser que també hi ha algunes variacions amb la transmissió. No tindria una certa equivalència també en la variant britànica. Però el que comentes és cert. Una vegada, doncs, també les adaptacions de les vacunes s'estan fent en funció dels virus predominants, és millor anar aïllant les variants que preocupen i seguir treballant amb allò que ja predomina en els aspectes de la transmissió, no?
Quina és la variant que més preocupa? Aquesta, la brasilera, en aquests moments?
Bé, jo crec que preocupen les tres, però des del punt de vista epidemiològic, és a dir, quantitat de casos, volum, impacte en el conjunt de la població, el focus d'atenció segueix sent la variant britànica, perquè l'impacte és molt major. La variant de Brasil... Perdona, digues.
No, sisplau.
M'ha semblat que anaves... Dic, la variant de Brasil també preocupa, perquè, bueno, s'han vist casos en els que hi ha una severitat important i s'ha vist casos, doncs, també que la transmissió és elevada, però d'alguna manera la probabilitat de que aquesta arribi als nivells de transmissió que té la variant britànica de moment seria molt més baixa.
Les vacunes, en general, també serveixen per a aquestes variants?
Aquestes, com també s'ha comentat, és les farmacèutiques, les companyies, les biotecnològiques que desenvolupen vacunes ja tenen previst en els seus models, en els molts dissenys, les adaptacions en funció de la variabilitat o en funció de les variants. El que s'ha vist és que per la majoria de vacunes, és a dir, que excepte en alguns casos, com també s'ha comentat, l'AstraZeneca amb la variant sud-africana, doncs que hauria baixat l'efectivitat, seria prou menor com per desaconsellar en aquell territori posar-la. Per la resta, com que les vacunes sortien també o han sortit amb una efectivitat molt elevada, encara que hi hagi una petita davallada en alguns casos, l'efectivitat segueix sent prou bona com perquè s'hagi de mantenir l'estratègia de vacunació tal com estava prevista.
Va, per tant, tothom tranquil a l'hora de vacunar-se, perquè en principi el percentatge elevadíssim de l'eficiència d'aquestes vacunes amb les variants fa que ens la podem punxar sense cap tipus de problema respecte a aquestes variants.
Sí, hi ha una bona cobertura i, per tant, seguim estant protegits.
Hem de dir a la gent també, doctor Jansà, que els virus vagin variant és normal.
És És inherent a la naturalesa del virus. El virus és així, és a dir, varia perquè necessita adaptar-se i així és com es transmet i així és com ha estat dissenyat per la naturalesa, no? Per tant, depèn de com es... Ara, esclar, depèn de quina variant tingui en un moment o en un altre, és el que s'està fent ara, seguir-ho de molt a prop per veure si és motiu de preocupació o no ho és. En general, no ho és. És a dir, la major part de variants no són ni d'interès ni preocupen. Però algunes, com aquestes que hem esmentat, doncs sí que preocupen i, per tant, són les que s'han anat seguint. Però, de moment, en el mapa virològic, a les bases de dades on s'acumulen o on es guarden les seqüenciacions, no hi ha dades que facin que determini que hi hagi una major preocupació en aquests moments.
D'acord. Amb això que estàs explicant, doctor Jansà, hi ha una història respecte al tema de les vacunes que em sembla que és prou important, no? Que és que aquestes vacunes tenen aquest reflex, el que seran positiu respecte a aquestes variants que puguin anar venint. Però, clar, ens passa una cosa, que és que cada vegada que diem segons quina vacuna, la gent ja... Com que en sabem tot de tot, ja no és AstraZeneca, és que mira, jo preferiria més jo preferiria la de Moderna. No, jo la de Janssen perquè és una sola dosi. Bueno, si em posa la de Pfizer ja està bé. Llavors, clar, i la que no vol la gent és la d'AstraZeneca. No vol la gent. Escolti'm, a mi si em vol l'AstraZeneca estarà benvinguda. Però ara, per exemple, sabem que probablement entre avui i demà o demà passat el Ministeri de Sanitat també autoritzarà la vacuna AstraZeneca per les persones més grans de 65 anys a l'Estat. Li sembla bé?
Absolutament, perquè aquesta vacuna, com sabeu, quan va sortir no hi havia prou dades com perquè recomanessin aquests grups, però ja fa molt temps que la major part de països d'Europa han autoritzat i han recomanat la vacunació a persones de més enllà d'aquests grups, i a l'Estat espanyol també ho fa com s'havia de fer. És a dir, que em sembla que cal fer-ho perquè la prioritat en aquests moments, com també anem repetint, és eixamplar la base, eixamplar la cobertura i el nombre de persones vacunades.
Ara tornaré a AstraZeneca, perquè m'he oblidat sobre l'últim bloc de preguntes que li feia, m'he oblidat d'una, que és el tema que ara és molt més fàcil, la vacuna ja existeix, això expliquem-ho també a la gent moltes vegades, doctor Jansà, perquè la gent es quedi tranquil·la. És a dir, a mesura que van avançant variants, la vacuna com a tal ja existeix. És a dir, l'únic que s'ha de fer és acoplar a les noves variacions que puguin arribar.
Sí, això també, com també tenim l'exemple de cada any la vacuna de grip. Com bé sabeu, la grip epidèmica, és a dir, que circula una malaltia epidèmica, vol dir que està present en la societat i que si té un comportament estacional, doncs quan arriba a l'estació aquella malaltia es transmet. I amb la grip, la història de la vacuna de la grip sempre és aquesta, com que comença en una determinada zona del planeta, quan allà és l'època d'hivern i és l'època de transmissió, doncs allà es dissenyen les vacunes o es va aprenent de les soques que han estat circulant en l'altra part del món. I es van adaptant sempre. Una vegada, doncs, en el cas de la grip, són més de tipus A, més amb el component B, més amb alguna variant de les B que de les A, i així és com es dissenyen. En aquest cas, en el cas del SARS-CoV-2, l'avantatge és que ha sortit totes les vacunes de cop quan encara la variabilitat no era tan gran i, per tant, la possibilitat de cobrir un ampli sector de la població ha estat molt més elevada. Han sortit amb major efectivitat que normalment les de la grip.
Quan parlàvem d'AstraZeneca, entenc que sigui una mica en aquell lleig de les vacunes en aquests moments? Suposo que més pel que s'ha parlat que per la seva eficiència.
Sí, és ben bé això. És a dir, d'una banda, perquè ja va sortir amb un preu de cost més baix, que es va fer expressament, també perquè, seguint l'estratègia actual de COVAX, que és l'estratègia de l'OMS, de que es pugui vacunar a tots els països del món i que hi hagi una equitat en l'estratègia de vacunació, la d'Oxford-AstraZeneca, quan es va dissenyar, tenia en compte aquest principi i, per tant, era una vacuna que, com sabeu, no necessita tan baixes temperatures, és més estable i es podia distribuir. Això d'una banda. Per tant, hi havia ja qui deia vacunes de primera, vacunes de segona, cosa que en principi no té cap sentit. I després, malauradament, doncs, tot el que ha estat passant amb les trombosis, doncs, també ha generat una mala premsa. Si això li sumem que amb algunes persones o que amb bona part de les persones vacunades tenen uns efectes de que durant 24-48 hores hi ha un malestar doncs, semblant o amb alguns símptomes semblants als que podria tenir una malaltia molt atenuada, doncs bueno, tot això no l'afavorit gens el fet de que s'hagi distribuït, de que tingui una bona premsa entre el conjunt de la població.
La ministra de Salut va dient que el 70% de la població immunitzada aquest estiu. Encara ho veiem factible? Això és factible que pugui passar?
Clar, això me'n recordo també en una entrevista que em feies, deies, bueno, esclar, és que l'estiu comença el 21 de juny i acaba el 21 de setembre, no? Si parlem del 21 de juny, jo ho veig poc realista. Si parlem del 21 de setembre, bé, ens estem acostant a la tardor, hauria de ser possible, si no el 70, el 50 o el 60, sí. Però jo crec que acabat l'estiu sí que hauríem de tenir això perquè s'estan distribuint molt les vacunes, hi ha disponibilitat, la logística d'administració és elevada i, per tant, s'ha de poder fer. És a dir, si, per exemple, Hongria, afegint la vacuna de Sinopharm i afegint la vacuna de Sputnik, han aconseguit ja unes cobertures prop del 50, doncs nosaltres aquí també ho hem de poder fer.
Vostè que té la mirada des d'una mena de dron, des de Suècia, del que passa en el conjunt d'Europa, clar, anem veient coses, des del punt de vista de la vacunació, veiem que el Regne Unit va com una moto, veiem que Israel va com una moto, veiem que a França ho tenen tot tancat, veiem que a Itàlia comencen a tancar coses, veiem que a Portugal comencen a reobrir algunes altres, veiem que aquí anem a mig de tot. És a dir, això és perquè el virus es comporta d'aquesta manera estranya a diferents territoris on se sent més o menys còmode?
El virus, més o menys, segueix dinàmiques semblants. El que passa és que els tempos són diferents i també les societats també tenen unes certes diferències i això fa que les mesures siguin diferents també en el temps. Si mirem, per exemple, la situació a l'estat espanyol, des de fa un mes, és particularment bona. Quan ha estat des de l'inici de la pandèmia, és a dir, el mes de març, després d'Itàlia va arribar a l'estat espanyol, com bé recordeu, i allà s'ha mantingut per davant d'Europa durant pràcticament tota la pandèmia, excepte en aquests 2-3 darrers mesos, cosa que ha permès aquí relaxar les mesures. Això ha estat diferent en altres països, i quan miraves el mapa de la Unió Europea i dels països de l'espai econòmic europeu, si poses un mapa dinàmic, vas veient com la intensitat ha anat de sud a nord i cap a l'est. És de que hi ha hagut un canvi i la onada ha anat donant-se amb aquesta direcció. El fet dels països prenen les mesures és perquè sí, hi ha particularitats. És a dir, a banda d'aquest aspecte que comento, a cada país doncs s'han donat situacions concretes que han determinat que les mesures ho hagin estat. També és cert, com s'ha anat repetint des de la Unió Europea i des de l'ICDC, que el que cal és intentar sempre harmonitzar les mesures, harmonitzar els plans de preparació, a fi i efecte de que Europa treballi el màxim possible com un bloc en termes de prevenció i control, en termes de vacunació i en termes de les mesures que es porten a terme. Tot i així, ens queda temps.
No ens han contestat encara amb una pregunta que sempre s'ha fet, però que encara no he trobat resposta des d'un punt de vista epidemiològic. Si aquest virus és estacional o no?
Sí, ja sé que aquestes... A veure, alguns experts diuen que qualsevol virus respiratori, per definició, és estacional. Aquest estiu tindrem la resposta definitiva. Ja sé que em torno a escapar de la resposta.
No.
Però jo crec que hem passat... Serà el segon estiu. Jo tinc la sensació, doncs, que... Bueno, jo... Les dades sembla que apunta la direcció que, per exemple, a l'estat espanyol, passat aquest període de Pasqua, hi haurà un increment, això és bastant evident. Penso que aquest increment doncs, serà manegable. I després, de cara a l'estiu, veurem si a l'estiu segueix la tendència a la baixa i no hi ha cap repunt i es manté. Clar que aleshores tindrem més difícil valorar fins a quin punt han estat les vacunes, les mesures, però en principi jo crec que sí que té un comportament estacional, hauria de tenir un comportament estacional com altres coronavirus.
D'acord. Anem amb una vacuna que hi és, però no hi és, però no acaba de ser-hi, que és la vacuna russa, almenys a Europa. Vull dir, per exemple, que la BCE, que la Comunitat de Madrid, va tantejar la compra de la vacuna de Sputnik al marge del govern espanyol. Clar, la vacuna també ens han dit que és positiva. Llavors, aquí hi ha la geopolítica, que aquí, evidentment, els epidemiòlegs, periodistes i tothom podem opinar, però realment és una altra història. Des d'un punt de vista de racionalitat, és una vacuna perfectament bona per poder punxar, no?
Sí, sí. Jo crec que les reticències que hi van haver en el primer moment, com sabeu, és perquè no estaven documentats estudis en les darreres fases dels dissenys de vacunes. I com que no estaven documentats, hi havia un cert escepticisme de si aquesta vacuna podia ser o no administrada de manera segura i amb uns valors d'efectivitat que ho garantissin. El temps ha passat, aquests estudis hi són, la vacuna s'ha administrat i és una vacuna més que s'ha de tenir en compte i que en moments donats en què es necessitin més vacunes s'ha de considerar. I com bé dius tu, des del punt de vista epidemiològic, des del punt de vista de vacunacions, cal considerar-la. Des del punt de vista geopolític i estratègic, farà les valoracions qui li pertoqui.
Mm-hmm. Hi ha alguna altra vacuna a nivell mundial que estigui demostrant la seva evident eficàcia?
Bé, la de Sinopharm, la BVI-BP Corf, que també s'ha posat, per exemple, a Hongria, que per això han arribat també en aquests nivells prou elevats de dosis per 100.000 habitants, o de... No, perdona, de vacunes administrades per 100 per població, bueno, és una vacuna que també està funcionant i probablement, i ara aquí no tinc el detall, algunes de les que s'estan dissenyant a Índia també tinguin una capacitat una efectivitat prou bona com perquè es puguin subministrar.
Escolta,
en resum...
Sí, perdoni,
digues.
No, perdoni, en resum.
No, l'únic que volia dir és que amb la bateria de vacunes que hi ha, que s'estan disposant i les capacitats de producció que s'han posat en marxa, no hi hauria d'haver cap limitació perquè bona part de la població del món estés vacunada durant el 2021.
Inclosos els països més desenvolupats, els subdesenvolupats? És a dir,
sí.
Estaríem parlant de que podria haver-hi una immunitat, allò que anomenem la immunitat de ramat, a tot el món a finals d'any?
Des del punt de vista de producció de vacunes, es podria arribar aquí. Una altra cosa serà la logística de les vacunes, la logística de la distribució, de l'administració, etc. Però, per exemple, des de l'ICDC participem regularment i tenim convenis amb l'Àfrica CDC o també col·laborem amb la China CDC i tots tenen els seus plans de vacunació, les seves estratègies i els seus contractes d'adquisició de vacunes. I cada vegada que, per exemple, ho comentem amb els col·legues del CDC d'Àfrica, ells no tenen una especial preocupació per no disposar o per no tenir accés a les vacunes que necessitin. I com bé sabeu, l'OMS, amb el que també ja he comentat, amb l'estratègia aquesta del COVAC, doncs també estan garantint que aquestes vacunes arribin. I com sabeu ara, la de Johnson & Johnson, amb l'aliança que té amb Janssen Biotech, també és una vacuna del mateix perfil que la d'AstraZeneca, per tant, tampoc necessita uns nivells de manteniment en fred tan elevat com les vacunes de RNA missatger i també poden, per tant, distribuir-se més fàcilment a països de més baixa renda.
Tres preguntes per la meva part i acabo. La primera, aquest cap de setmana llegien que el president de l'Argentina havia donat positiu després de rebre la primera dosi de la vacuna russa. Hi ha molta gent que encara té dubtes sobre si es pot contagiar després de vacunar-se o no. És a dir, li pregunto si això és una dada que pot passar, que després de la primera dosi hi ha molta gent que es pugui encomanar, si pot passar després de la segona i si els vacunats en dues dosis, si es contagien, poden transmetre el virus a altres persones.
Les vacunes, com sabeu, no tenen una efectivitat del 100%. No la tenen. Algunes es comenta que sí, el 90, 70. Això què vol dir? Vol dir que tot i que t'hagis vacunat, en el conjunt de la població hi haurà un 10, un 15% de persones que s'infectaran malgrat haver-se vacunat. Per tant, això és el que vol dir que no és un 100%. Ara bé, amb alguns estudis que s'han fet a Escòcia i que s'han fet i que hi ha alguns que s'estan començant a fer en altres països, el que sí s'ha vist és que les persones vacunades, si s'infecten, tenen una molt menor probabilitat de transmetre que les persones no vacunades. I segona, i aquest jo penso que és el gran valor també de les vacunes, és que la severitat, la gravetat i la letalitat de les vacunes, en alguns dels casos, cobreix el 100%. Mm-hmm. És a dir, que no una persona que estigui ben vacunada d'algunes de les vacunes disponibles, la probabilitat de que tingui una malaltia greu amb seqüeles queda pràcticament descartada.
Això està molt bé. I la Margarita del Val, que vostè la curada científica del CSIC, va dir fa uns dies que amb aquestes vacunes no té cap sentit immunitzar el 70% de la població amb la potència d'aquestes vacunes.
Bueno, no em sembla una mala afirmació, eh? És a dir, que jo crec que també hem de dir això, és a dir, que cal anar als màxims possibles de vacunació, però tampoc hem de patir si arribem a unes xifres inferiors. És a dir, quan més millor, però no cal tampoc, i amb això estaria d'acord amb ella, que amb efectivitats del 80 i el 90 s'arribi a les mateixes cobertures per aconseguir les immunitats de grup que amb vacunes que tenen una efectivitat d'entorn del 50.
Mm-hmm. Nadal, relativament normal?
Jo espero que sí. Espero que... M'agrada molt la paraula relativament perquè ens dona molt joc, no? Però jo crec que molt més normal que aquest darrer per descomptat i que anirem ja cap a una situació de normalitat, sí.
Normalitat, val. I el tema reinfeccions. I sempre estem preguntant el mateix perquè realment això, clar, van passant setmanes. I realment les primeres infeccions, si contem que la Xina va ser el novembre del 2019... Clar, i estem parlant de que no sé quants casos han d'haver-hi quantificats a nivell del món, però, per exemple, en el conjunt d'Europa, diríem que els primers casos ja es parla del gener del 2020. Per tant, ja estaríem parlant de que les reinfeccions ja porten un any i dos mesos, un any i dos mesos. Són residuals? Comencen a aparèixer en els primers que es van infectar? I si sap alguna cosa amb les persones que s'han reinfectat, si és que han gastat tots els anticossos que havien generat?
De moment, el nombre de casos de reinfeccions segueix sent residual. És a dir, no està documentat. Parlo dels documentats, eh? Uh-huh. Que sempre estem parlant, com sabeu, d'allò que sabem. I sempre hi ha un interrogant d'allò que no sabem. Però del que sabem, no hi ha un gran nombre de persones reinfectades. Aquestes persones reinfectades, doncs és perquè per alguna raó el seu estat immunitari no ha estat prou fort com per combatre la nova infecció, i en general aquestes persones reinfectades tampoc han patit una malaltia especialment greu. Això és el que sabem per ara. A mesura que passi el temps, anirem veient. Però jo tampoc crec que la reinfecció hagi de ser un element d'una preocupació especial. Tal com deies, doncs, a un any ja de l'inici de la pandèmia tindríem dades més evidents sobre el risc de reinfecció i de moment no les tenim.
Val. Sobre això, és probable que d'aquí un any, com passa amb la vacuna de la grip, ens haguem de tornar a vacunar?
És possible. Probable, jo honestament no t'ho sé dir.
D'acord.
No t'ho sé dir perquè, tot i que ja portem 3 o 4 mesos de vacunacions a gran nivell, jo mateix, és a dir, encara no tinc prou dades per dir-te sí. Doncs la immunitat és prou estable i prou a llarg termini com perquè calgui o no calgui vacunar. Jo no ho sé.
D'acord. I una última pregunta. Fa un any estàvem que si no arribaven les mascaretes... Recordem el merder que hi havia amb les mascaretes, que desviaven vaixells d'Estats Units que venien cap aquí i els desviaven perquè cadascú... No, és que no hi havia mascaretes. Recordo el debat que hi va haver sobre els guants. Vaja, no va haver-hi debat, va haver-hi un moment que van sortir tots els epidemiòlegs amb estampida dient traieu-vos els guants que no serveixen per res. Ara hem sabut, per exemple, que el risc d'infectar-se de coronavirus, l'Agència de Salut Pública dels Estats Units ha dit això, tocant objectes o superfícies contaminades és baixíssim, estaríem parlant d'un de cada 10.000 contagis. Clar, no sé què en pensa tot plegat. No? És a dir, cada vegada estem aprenent més coses d'aquest virus.
Sí, tens tota la raó, però, per exemple, això que diuen ara el CDC, la revista Nature ja ho va publicar fa bastant temps, que aquesta, diguem-ne, intensitat de neteja que es feia de superfícies per al contacte a través de fumits i superfícies era descartable i que, per tant, els esforços s'havien de centrar bàsicament en la higiene respiratòria i la distància, que ven a ser el mateix, eh? És a dir, perquè si tu cobreixes, et poses a prou distància d'una altra persona, la probabilitat de transmissió per via aèria baixa, i si et cobreixes, doncs també baixa. Això és molt cert i hem anat aprenent. El que passa és que també hi ha les inèrcies, no? És a dir, si al principi es va dir que calia netejar perquè el risc era elevat, doncs en molts llocs s'ha preferit curar-se amb salut, que es diu, no? I seguir-ho fent. Però el que diu als Estats Units ara és totalment cert, i ja fa temps que és molt evident, que el risc de contagi per superfícies és descartable.
Val. I una altra, i ara sí que acabo. El tema de la mascareta. És a dir, la mascareta ha vingut per quedar-se. Jo recordo que ens en reia moltes vegades quan veiem algun oriental que venia per aquí amb la mascareta posada només arribar i el comparaven gairebé a Michael Jackson. Gairebé, ara arriba aquí amb la mascareta i tal. La pregunta és, això ha vingut per quedar-se? És a dir, hi haurà molta gent que se sentirà còmplice de la mascareta? I una altra, és a dir, ara portem la mascareta a l'exterior, quan començaria a ser ja permissible que no la portéssim?
Pel que fa a si la mascareta ha vingut per quedar-se, imagino que passarà una mica com va passar també als països asiàtics, que quan va arribar el SARS, doncs molta gent es va posar la mascareta i molts han seguit amb aquesta conducta. En el nostre entorn social jo crec que hi haurà algunes persones que seguiran sentint-se més protegides amb l'ús de mascareta. Veurem si és majoritari o no, jo crec que no ho serà, perquè amb grans trets i per la major part de la població és un inconvenient. I després, en els espais exteriors, jo ho he dit sempre, ho hem comentat sempre, no? És a dir, perquè la mascareta sigui realment efectiva, cal portar-la quan és efectiva i racionalitzar-ne el seu ús. També és cert que aquesta conducta que s'ha implantat o aquestes mesures a nivell de l'Estat de portar-la sempre, doncs afavoreix que la portis sempre. Ara, sempre fins i tot, vull dir, quan es necessita més, eh? És a dir, quan és espai tancat, eh? Si no sembla que digui coses que no tenen cap sentit. Jo crec, bueno, crec, és bastant evident que quan estàs en espais oberts, a dir, no hi ha ningú més al teu entorn, i fa vent i tal i qual, portar la mascareta té un valor afegit molt, molt, molt petit.
Molt bé. Per cert, sempre apareixen nous virus. S'ha arribat a preguntar
sempre.
I a respondre, doctor Jansà, per què ha aparegut aquest tan bèstia a les nostres vides? I si en pot aparèixer algun altre diferent aviat?
Clar, hi ha els models ecològics, que també sabeu que s'han anat discutint, i aquí, doncs, ja, suposo que heu convidat alguna vegada amb alguns ecòlegs, ambientòlegs, i us n'han parlat, no? És a dir, el comportament humà, cada vegada que entrem en espais en els que no hi érem habitualment, i invadim ecosistemes en els que no hi érem, entrem en contacte amb altres virus que estan circulant entre espècies animals pels que no són patògens o perquè no són nocius, nosaltres ens hi exposem i provoquen una pandèmia. Les noves pandèmies estan molt relacionades amb el sistema de vida i l'explosió demogràfica, sigui per ocupar aquests espais, com deia, o sigui, en aquest cas, perquè importem animals salvatges, es posen en contacte amb nosaltres i, per tant, ens exposem. És absolutament, es relaciona absolutament amb el medi ambient, la demografia i la conducta dels éssers humans en el planeta.
Té por que pugui aparèixer un altre virus com aquest? No aquest, però un altre virus com aquest en els pròxims anys?
Bé, de fet, és un fet probable, no? És a dir, que si no canviem radicalment, cosa que no sembla que sigui el cas, la possibilitat de que apareguin noves pandèmies és present. Home, jo no crec que passi de seguida, és a dir, que afortunadament les pandèmies van passant cada X períodes de temps. El que passa és que també s'han escurçat aquests tempos, no? Si mirem, per exemple, l'H1N1, l'anomenada grip porcina, els primers casos a Mèxic, que afortunadament no va arribar on havia d'arribar, a l'H5N1, la grip aviar, que s'ha quedat en una determinada zona d'asiàtica i del nord nord-est africà, doncs s'ha limitat, però el risc, evidentment, segueix existint.
Una vegada més, moltes gràcies, doctor Jansà. Una abraçada molt forta i fins molt aviat.
Vale, gràcies a vosaltres. Fins aviat.